i 12 minuts, una agenda per no parar. Hem dit una agenda per no parar. Bé, ens ha cridat l'atenció una informació que apareix a l'Eco d'aquesta setmana a partir d'una iniciativa del col·lectiu Malvasí de Llibres. Tot això està molt a les beceroles, però és que és la intenció, perquè ens sembla que amb 35 o 36 anys de ràdio aquest tema ha tornat una vegada i una altra, què els direm, com un mantra, com la seva, que sempre torna, la necessitat que han exposat algunes entitats o associacions de veure si seria possible tenir una mica més de coordinació en l'agenda de Sitges, en l'agenda, sobretot, d'actes culturals. De moment, ningú no se n'ha sortit. Hi ha hagut intencions, eh? Potser perquè la inèrcia de la nostra vida quotidiana ha portat a que fem determinades coses en determinats dies i en determinats moments i no contemplem fer-les en altres dies i en altres moments. Però, com a mínim, el col·lectiu Malvasí de Llibres ho ha tornat a deixar sobre la taula, aquest pensament inicial. Xavier Laoz, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Apa, Xavier, que si aconseguiu això...
ara us sentia dir tot el calendari del Carnestoltes i dic, si no us ho apunteu no fareu res.
No farem res. Sí. I trucàvem en Xavier Laoz per això, per la intenció, perquè veritablement Xavier, la vostra, o com a mínim haver posat sobre la taula aquesta intenció, diguem-ne que no és nou, és quelcom que sempre ha fet rum-rum a totes les entitats de Sitges, a les entitats culturals, a veure, és quelcom que ha fet rum-rum a totes les legislatures que hi ha hagut i hi ha, o responsables polítics, a tothom, aquesta certa necessitat de posar una miqueta d'ordre, no?
Sí, jo crec que has dit que fa molts anys que s'està perseguint, potser fa molts anys que no teníem unes eines com podem disposar ara, unes eines a l'abast de tothom i que on tothom pugui participar. I després sempre hi ha hagut, bueno, no a Sitges, a tot arreu,
sí.
aquesta voluntat de centralitzar-ho tot, no? Aleshores, ja disposem d'una eina informàtica, un calendari compartit, on tothom pot penjar el que vulgui en qualsevol moment, no? Aleshores, això ja és possible. El que passa que va donar la casualitat de que vam programar una presentació d'un llibre i en aquell moment van començar a sortir gent que tenia programat el mateix dia, a la mateixa hora, no? I aleshores vam dir, bueno, això no pot ser ja, no? I vam parlar amb l'Ajuntament i es veu que existeix ja una agenda que es va iniciar amb el seu dia, no? I aleshores estem a l'espera de reunir-nos amb el regidor de Cultura i veure com ho podem organitzar.
Ara et preguntaria, però, com a regla general, a veure si això serà com les vacances d'estiu, que qui més qui menys pensa que a l'hora de fer una presentació, a l'hora d'organitzar una presentació, o divendres o dissabte. Això ja d'entrada. I si pensem en divendres o dissabte, pensem en divendres, tarda, vespre, dissabte, tarda, vespre.
Clar.
Aleshores,
ja ens estem limitant.
Exacte. Ja estem condicionant, diguem-ne, bona part de les activitats als dies en què, en principi, suposem que la majoria de persones poden tenir una tarda més desafogada per poder-se combinar, no?
Exactament. Això hem de començar-ho a trencar una mica. Mm. I que el públic s'acostumi a que qualsevol dia es poden fer coses. Mira, em va sorprendre a mi mateix, El diumenge que ve presento una novel·lista a Vilanova el diumenge a les 12 del migdia, en una llibreria, no? Una llibreria que té aquesta tancada.
Vaja.
Però que obrirà només per
aquesta presentació.
Exacte. Això significa que aquesta llibreria també ha fet una feina de clientelisme, no? D'aconseguir clients que hi aniran uns quants aquell dia, a aquesta hora. Aleshores, hem de picar pedra en aquest aspecte de que si sempre som els mateixos, que anem als mateixos llocs, només falta que ens repartim a més a més. ens dividim en diferents presentacions.
Per tant, no sé si la primera reflexió vindria a partir de les teves pròpies paraules. Hem d'intentar assumir que qualsevol tarda vespre de qualsevol dia pot ser bona per realitzar un esdeveniment cultural i que per tant, això hauria d'anar a poc a poc incorporant-se, no sé si dir, a la nostra mentalitat, a la nostra inèrcia del dia a dia?
Clar. Sí. Sí, després hi ha un concepte, jo crec que antiquat, eh? Mira, la idea meva és fer com els japonesos dels anys 60-70, no? Que venien a tratar-ho tot aquí i copiar-ho tot, no? Nosaltres hem de copiar el que facin les telefòniques, el que facin els elements de publicitat. Nosaltres hem de col·locar publicitat als mòbils de les persones, no? I no tenir... No, jo crec que no serveix cartells a les botigues. Nosaltres ja ens coneixem, Nosaltres ens coneixem per la cursa de la lluna plena. Nosaltres no fem ni un cartell a les botigues, a no ser que ens el demanin.
Sí,
no?
Sí.
Però per què? Perquè tot va via xarxes. Nosaltres hem d'aconseguir col·locar publicitat als telèfons de les persones i després ja vindran o no vindran, no? I també som lliures de contraprogramar-nos, o sigui, Però amb coneixement de causa.
Anem, per tant, per un segon aspecte, que suposo que seria el segon àmbit de reflexió inicial, i que en Xavier Loz, com tants d'altres, també segur que n'han sentit a parlar. És veritat que hi ha moltes persones que diuen que encara que se'n faci difusió a través de molts canals, hi ha activitats que no els han arribat o no n'estan informats o que no ho sabien perquè si ho haguessin sabut i haguessin anat, això passa?
Sí, clar. Aleshores, si esperem que les persones llegeixin una pancarta al cap de la vila o esperem que llegeixin un cartell a l'entrada d'una botiga, la gent no llegeix aquestes coses. Aleshores, però sí que ens molesta un input de publicitat al telèfon quan obrim l'Instagram, no?
D'acord. Llavors
diem, ei, aquí què passa amb això, no? Aleshores, doncs, d'alguna forma hem de fer-ho com ho fan els altres. Tampoc hem de fer grans invents.
Sí.
Hem de fer-ho com ho fan els que ho fan bé, que són doncs, la gent que fa publicitat massiva, no?
D'acord, gairebé ho planteges com si en el mòbil de qualsevol, si així ho volgués, de la mateixa manera que apareixen notificacions de notícies o de titulars de mitjans de comunicació, apareguessin notificacions d'actes culturals a Sitges com a forma més directa de poder informar i després ja en parlaríem de com estructurar-los al llarg de la setmana. Però entens que el futur va cap aquí?
Sí. Jo penso que sí. Jo penso que és la forma fàcil. Fem una reflexió. Com ens arriba informació dels veïns de Sitges que es queixen d'un sot en un carrer? Ens arriba a través de Facebook o d'Instagram, no? Aleshores, jo penso que la forma és publicitar-nos de la mateixa manera.
Anem a un altre aspecte que comentaves fa un moment. És veritat que hi ha un públic que és el que és i no ha crescut aquest públic i per tant estem parlant d'un conjunt de persones més o menys gran perquè no està quantificat tampoc que acostuma a repartir-se en els diferents actes culturals però no hi ha nou públic?
Home, possiblement això ara és una tirolera, possiblement aquestes persones que avui participen de les activitats culturals són les persones interessades que busquen la informació.
D'acord.
No que la reben. Clar, sí.
Diguem-ne una actitud proactiva militant, gairebé diries,
Exactament. D'acord. Exactament. Per això som els mateixos, perquè ens trobem pel carrer i diem, escolta, que aquesta nit ens veurem que hi ha una presentació de no sé què.
Sí.
Però si aconseguim arribar més gent, potser això serà una taca d'oli, no? Potser això ho anirem ampliant de mica en mica i arribarem a més sectors i més possibilitats de gent que avui no s'hi arriba.
Aquesta iniciativa, en el fons, ha vingut perquè, no sé, hi ha persones que consideren que moltes entitats i associacions, vull creure, estan fent esforços per tirar activitats culturals endavant i que no sempre aquests esforços tenen prou feedback precisament perquè hi ha persones que no han pogut estar informades per alguna raó d'aquest tipus?
Clar, clar. Bàsicament, en el meu cas, sí. En el meu cas que vaig començar a trucar amb uns i amb uns altres i que aviam què us sembla això, va ser perquè vaig intentar portar una escriptora que possiblement presentarà el llibre de l'any, en tres mesos, tres edicions d'un llibre, i em vaig trobar que en el moment que teníem que fer el gran esforç d'anar a veure aquesta persona i omplir la sala, sí. En aquell moment van aparèixer tres activitats més a la mateixa hora, no? I vam dir, bueno, o sigui, mira, que ho fem entre nosaltres, val, però que a més portem gent de fora, fem el gran esforç per part nostra i per part de la persona que té que venir, sí. I a més es trobi la sala mig buida, buf, el resultat és bastant nefast.
Sí, sí. Aquesta síndrome lògica de la sala buida, eh?
Clar. Aleshores, hem d'aconseguir omplir les sales. També hem de fer l'esforç de no fer activitats rutinàries, no? Recordo que quan fem alguna presentació sempre expliquem que tinc un amic que diu que les presentacions són molt avorrides, no? Bueno, doncs fem-les distretes, no? L'últim dia al Prado va entrar una colla de grallers de dulzaineros de Zamora tocant. Bé, no, anem a presentacions que alguna cosa passarà, m'entens?
Tot i que sempre és difícil considerar això que és avorrit i que no, eh? Perquè
no, d'acord.
Sí, no, però t'entenc, que el públic demana una mica d'incentiu.
A mi un dia en una presentació em van servir un còctel, bueno, vale, no sé, fem alguna cosa diferent que les persones diguin, bueno, anem a veure això, que alguna cosa passarà nova.
D'acord.
No? O que serà distret.
Doncs mira, una altra reflexió a partir d'aquí. Per veure com, no sé, com ho pot considerar en Xavier Lahoz, o si també en el seu entorn o les persones a qui els ha preguntat, poden considerar més o menys el mateix. No serà que hi ha un excés d'oferta, també?
També pot ser.
També
Home,
pot ser.
Clar, com des de Malvasia de Lletres vam voler fer el catàleg d'autors sitxetans o del Garraf, al grup de WhatsApp en tenim 72 actualment, no? Que posem que traiem-ne 10 que no són autors, tota la resta són autors, Bueno, però és això que deies, presentem-los de dilluns a dissabte, no? Penso que tothom necessita aquests 5 minuts de glòria de presentar coses, dels més bons i els més dolents, i aleshores
ho dic per si a vegades en la nostra virtut, que és aquesta activitat cultural tan plena d'activitats, sí. Que demostra una vitalitat, hi ha també la nostra penitència, que és que les activitats es mengen unes a altres, a vegades.
Sí. Això no sabria què dir, francament. Aquí intervé la qualitat del producte que presentes, la tradició que tens de fer productes interessants o no, o obra interessant o no. Aquí hi ha moltes coses.
La vostra intenció ara quina és, Xavier? Poder-vos posar en contacte amb la regidoria, poder deixar aquesta inquietud sobre la taula?
Ja tenim contacte amb la regidoria, anem aviam quina és aquesta agenda que ja existeix i en funció d'això però jo penso que hauríem de donar-hi solució ja. Després, si això no ho utilitza ningú, és culpa nostra haver-nos queixat i no haver utilitzat l'eina, no?
Doncs de moment queda la reflexió sobre la taula, la de Xavier Lahoz des de Malvasia de Llibres, a veure si definitivament es poden trencar determinades inèrcies i l'agenda d'activitats culturals de Sitges pot satisfer més interessos i els pot satisfer d'una forma més ordenada. Xavier Lahoz, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavier. Adéu-siau.